Que al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Fórmula Estel, l'Església no s'atura. Un espai amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
Hem d'aconseguir que a través del treball lliure, creatiu, participatiu i solidari, l'ésser humà expressi i augmenti la dignitat de la seva vida. En particular, molts infants i moltes dones estan sotmeses a una economia que obliga a un treball indigne que contradiu la creació en la seva bellesa i en la seva harmonia. Hem d'assegurar que el treball no sigui un instrument d'alienació, sinó d'esperança i de nova vida. Amb aquesta frase del Papa Francesc, com no podia ser d'una altra manera, pronunciada dissabte passat i adreçant-se als membres d'una associació italiana de treballadors, comencem avui l'Església no s'atura. Salutacions també del Toni Huguet a les vies de so. Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Estem a punt d'acabar el mes de maig i és un mes de Pasqua. En el cas d'aquest any coincideix ja amb el final de la Pasqua, perquè la Pasqua ja s'ha acabat, però és un mes de primeres comunions, de celebracions d'un sagrament de la iniciació cristiana que és central en la vida de l'Església.
Sí, per això fixa't que penso que és un tema prou interessant per parlar una mica de la disjuntiva, no? Què significa actualment, vull dir, fer la primera comunió? Què significat té, no solament per al nen, sinó també per les famílies? Penso que aquí és on està la clau.
La primera comunió té un impacte social, també laboral, també de voluntariat i en les famílies. I sobretot, potser aquest gran valor de la coherència és el que demanem, no? Quan els pares i mares volen que els seus fills facin la primera comunió.
Clar, aquí penso que està la pregunta del milió, no? Vull dir, què passa després, no?
Entrem en matèria tot seguit per desenvolupar aquest tema.
L'Església no s'atura. Una llum de feina en la foscor dels qui no la troben.
Doncs amb l'Àngel de Arriba i un servidor, l'Ignasi Miranda, saludem Xavier Morlans, que és professor de Teologia Fonamental, sacerdot i també cantautor de música d'inspiració cristiana. Mossèn Xavier Morlans, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I bones primeres comunions. Ha participat vostè com a prevere en alguna celebració de primeres comunions aquest mes de maig, concretament?
Jo tinc un estatut que estic una mica alliberat d'això. Admiro els companys que estan a parròquies. Jo sóc professor de la Facultat de Teologia. Em dedico a impulsar, com sabeu, el mètode Vine i Veuràs. I penso que no tots, entre tots ho hem de fer tot,
i tant,
però no tots hem de fer el mateix. De totes maneres, és un gran tema aquest de la primera comunió. Jo voldria començar amb una vocació personal, si em permeteu. Jo era l'any 57 que vaig fer la comunió i em sabia el catecisme de memòria. Fins i tot recordo que em vaig anar a confessar la vigília de la primera comunió, vaig tornar a casa i amb una germana meva li vaig dir tonta, vaig agafar la bicicleta i vaig tornar a anar a l'església a confessar-me. Vull dir que això tenia molt clar. Però l'endemà, quan vaig rebre Jesús dintre, recordo que em vaig quedar bloquejat, en blanc. O sigui, no sabia què dir-li. Ningú, que jo recordi, em va ensenyar a parlar espontàniament amb Jesús. Allò que explica el bisbe Taltabull, quan va fer la primera comunió a Menorca, el seu pare es va acostar i li va dir ara parla amb Jesús. No? Jo no vaig tenir aquesta sort. Ho recordo, ho recordo com un xoc, com un trauma de quedar-me en blanc. I això ho cito en les meves conferències per Catalunya i Espanya com una crítica d'aquell catolicisme que ser catòlic és dues coses. Pensar bé, saber-se bé el catecisme, i ser bo i complir. Però aquesta dimensió emocional, existencial, de relació personal en Jesucrist, el catolicisme en general no l'ha desenvolupada.
I és el gran repte quan a un nen, una nena, que actualment tenen 7, 8, 9 o més aviat 10 anys, se'l porta a la catequesi i fa la primera comunió, potser hem de saber, pares, catequistes, una mica entre tots, ensenyar-li a parlar amb Jesús.
El primer que ha de rebre un nen, com tota persona, és el primer anunci, com diu el Papa Francesc, que se li ensenyi, si vol, establir un vincle emocional amb Jesucrist com a Salvador. No té sentit ensenyar-li el catecisme, els 10 manaments, la història sagrada, els sagraments, si ell, interiorment, amb l'ajuda de l'Esperit Sant i amb l'ajuda dels pares i la catequista, si per ell Jesús no és un amic vivent amb el qual pot parlar, tot l'altre és picar ferro fred.
Sí, fixa't.
Això explicaria bastant per què després de fer la comunió la majoria no segueixen.
Clar, això entrarem després, no?, en aquesta matèria, no?, justament del per què, no? Vull dir, acaben de fer la primera comunió i què passa? Que després la gran majoria no hi continua, no? Vull dir, estan a prop de Jesús o a prop de la comunitat, no? Però referim-me a el que parlaves, justament, penso que les catequesis de primera comunió haurien de ser més dinàmiques, justament per apropar, no?, aquest Jesús, vull dir, al nen, no?, que el descobreixi.
És que no hi pot haver catequesi si primer no hi ha hagut primer anunci. Querigma, anunci missioner. Això ho diu el Papa Evangelii Gaudium i està a tots els manuals que s'estudien a totes les facultats, instituts de pastoral. Però ho hem oblidat. El catòlic ha oblidat que previ a la catequesi hi ha una acció pastoral que és, repeteixo, intentar, perquè finalment doncs, no es pot obligar, no? Però que el nen estableixi la primera fe. La fe és, segons Sant Joan, és un vincle cognitiu i emocional amb Jesús, efectiu. Això
en,
és la
qui,
fe.
En qui creiem, no? Potser
en qui creiem,
sí. De la mateixa manera que quan fem una notícia periodística, el primer qui
Clar.
I què, no?
Aquí va molt bé això que dius, Ignasi, perquè una cosa és la fe que creiem, que és el credo, però la fe que creiem, el contingut, no s'aguanta si no et fies d'algú. De qui et fies, no? Per tant, si primer no es crea la confiança en Jesús com a fill de Déu, tot el que Jesús ens diu i l'Església ens transmet no resulta interessant.
Clar, però no serà perquè actualment, o des de fa temps, vull dir, la primera comunió és un costum, o és un fet cultural, o és una festa? Es planteja més, no?, des d'aquest punt de vista?
És com fer un pas en la vida purament natural de fer-se una miqueta més gran.
Aquí també em puc permetre per recordar batalletes. Quantes batalles als anys 60, 70, jo sóc capellà des de l'any 76, però ja era seminarista i persona cristià actiu d'abans. Veníem del nacionalcatolicisme. Veníem d'aquella associació de les grans manifestacions dels nens i nenes vestits de primera comunió, molt associades al règim franquista. I, per tant, quan va venir el Concili Vaticà II, ens va agafar una febre purificadora. Vam ser molt, molt purificadors. I es va prohibir fer la primera comunió amb vestits llargs. O sigui, es va propiciar que es fes amb vestit de carrer. O bé l'alternativa perquè els nens no anessin diferenciats amb túniques. Però és curiós com després d'anys i anys de batalles, les mateixes mares que van fer la comunió de curt o amb túnica, al cap dels anys tornen a fer. Aquí vol dir que hi ha una cosa antropològica molt fonda, ho ha dit l'Ignasi, que és, en el fons, els sacraments són rituals de pas. Si tenen una base humana, que és ritual de pas. Quan neix un nen se celebra, totes les cultures ho celebren. Quan aquest nen o nen es fa gran, hi ha un ritual d'iniciació. Quan es casa se celebra i quan es mor se celebra. La gràcia és que els quatre sacraments catòlics han sabut pujar a cavall d'aquests moments concrets. Però això que ha estat un èxit cultural al llarg del temps ha esdevingut morir d'èxit. Perquè ha quedat la celebració, ha quedat en el conscient de la gent l'associació de que la celebració de que la nena es fa gran és que vagi ja...
Vestida maca,
vestida
no? Vestida de princesa,
amb un,
no?
Amb un vestit llarg, i això no es pot negar, té una força antropològica. En tot cas, el problema seria que hi hagi hagut aquest primer anunci, aquesta forma de preparar els nens, que per ells el més important sigui la trobada en Jesús. I després, la festa, aquí també hauríem de ser més tolerants, jo diria. Jo seria més exigent en lluitar perquè hi hagi el primer anunci al nen, però, en canvi, seria més tolerant sempre i quan no sigui un vestit amb llumetes que s'encenen i s'apaguen.
O una cosa excessivament ostentosa.
Excessivament ostentosa, no? I també aquí val la pena recordar allò del Andy Warhol, aquell nova iorquès, que deia que tot home, tot ésser humà, té dret a 10 minuts de glòria a la seva vida. I cal ser comprensiu que per molts pares els 10 minuts de glòria és filmar en vídeo la primera comunió de la seva nena.
I això és bonic. O sigui, no desaprofitem això.
No desaprofitem això, però en tot cas acotem-ho i eduquem-ho, no?
Llavors, com aniríem al primer pas? Com coneixeríem a Jesús?
Quina és la millor manera? Potser un nen ja des de petit, clar, això s'ha de mamar.
L'ideal és haver-ho mamat amb els seus pares. I no hi ha res més fort que el moment de seure a taula, el nen de 4 anys vegi que el seu pare, que és un tio fort, amb pèl al pit i que de tant en tant renega, abaixa el cap i amb una veu tendra diu: gràcies, pare del cel, perquè podem menjar, que siguem solidaris dels que no en tenen. Vull dir, el primer anunci, no hi ha res més evangelitzador que el fill senti que el seu pare, la seva mare, parlen amb Déu sense ostentació, sense cantarelles artificials, amb naturalitat, no?
Sense solemnitats buides.
Això és d'un impacte de pell, no? Ara, ja estem amb la generació de les mares mudes, no? Estem per primera vegada a la història, a Catalunya, a Espanya, a Europa, hi ha una generació de mares que ja no han ensenyat a resar als nens, ni que fos allò del Jesucito de mi vida. No? Uh-huh. Això és terrible, és tremendo, no?
Sí. Bé, si no s'ha mamat, hi ha la possibilitat llavors, de fer un primer anunci,
llavors,
igualment.
Llavors, el primer anunci l'ha de fer el catequista aquest. Per tant, no té sentit, perdoneu que sigui una mica dur, sou molt respectuós amb totes, començar a fer dibuixar la paràbola del samarità. No serà base de fer dibuixar paràboles, que el nen tindrà la trobada. Vol dir que s'ha d'anar a buscar l'ambient de vivència. Vol dir que s'ha de crear una habitació o una capella del Santíssim a mitja penombra, hi ha d'haver fora la llum de neó, el mobiliari d'escola i el paper marrón de fer dibuixos fora. Hi ha d'haver una catifa a terra, hi ha d'haver uns llantions, hi ha d'haver una icona, hi ha d'haver una música, i te n'has d'anar al terreny de la vivència. Aquell clima que es crea quan anem al cine, quan anem al teatre, quan anem a un concert, i que desvella la part emocional.
Clar, aquesta seria, diguéssim, la primera part, no? A l'encontre del nen amb Jesús.
La base, no? Perquè sí. Després es creïn
les condicions. Perdó, he dit l'escenari, però no he dit el contingut. I el contingut és, quan més petits són els nens, la Bíblia ha de ser més grossa. Per cert, ara hi ha una Bíblia de la comunitat,
sí, efectivament,
editada per els editors de l'Associació Bíblica Catalana, tots els centres, que és preciosa, és una mica careta, però és preciosa precisament per solemnitzar això de que les coses no ens les inventem, sinó que venen del llibre que recull les paraules de Jesús. Jo ho recomano molt, les parròquies, col·legis, fins i tot jo a casa en tinc una, perquè faig un grup de Vine i Veuràs, de primer anunci per adults, que el faig en el meu pis, per fer una primera aproximació a gent que potser no li ve de gust entrar en una església. Llavors, els nens han de també... Hi ha d'haver una iniciació bonica amb una Bíblia. Ha de ser més interessant que Harry Potter. Uh-huh. Ha de tenir unes escobertes llampants. Aquí sí que aniria bé, amb llumetes que desprenguin llum. Tot el que sigui per cridar l'atenció. I llavors s'obre solemnament i n'hi ha prou amb una frase. Deixeu que els nens vinguin a mi. O on dos o tres estan reunits en el meu nom. Llavors és tota una altra manera de fer la catequesi de primer anunci. Uh-huh. Que llavors el catequista ha de saber treure molt suc i donar molt joc amb una sola frase, fent que els nens la llegeixin, facin un petó a la Bíblia, li posin música, improvisin, uh-huh. I finalment es creï un silenci. Ara deixem que aquesta frase de Jesús, que creiem que ens l'està dient ara, quan els cristians, quan llegim la Bíblia, creiem que Jesús ho està dient, que és el que tècnicament se'n diu l'eficàcia sacramental de la paraula de Déu, com recorda el papa Benet XVI el document Paraula de Déu, Verbum Domini, no? El número 56. I, per tant, la catequista és una conversió pastoral, com ja s'està fent a les grans trobades europees de catequesi, perquè clar, els nostres catequistes estan acostumades a explicar una paràbola i fer-la dibuixar. I aquí es requereix tota una altra dinàmica.
Doncs avui parlem amb Xavier Morlan, sacerdot i teòleg, sobre les primeres comunions. Ens hem endinsat en el que és la base de les condicions perquè un nen o una nena facin la primera comunió. l'ambient familiar, el contingut, en qui creiem, els fonaments de la fe. I bé, Àngel, hi ha més coses per parlar a la mateixa festa. No menystenim la festa, això és una conclusió important avui, no menystinguem la festa i, i els somriures.
Faríem la pregunta del milió, no? Vull dir, el nen, ja ho hem endinsat, vull dir, amb tot aquest procés, però com deia abans Xavier Morlans, vull dir, hi ha moltes mares mudes, no? Llavors, clar, què fem amb els pares? Què fem?
Els pares els hi hem de regalar una Smartbox. Aquesta Smartbox és per vosaltres, especials. Si voleu venir el dijous que ve a la parròquia, a aquesta sala, us regalarem una experiència, però per vosaltres. Mm-hmm. I llavors és fer el primer anunci als pares. Fer propiciar aquest clímax. També es pot entrar més amb una informació, una catequesi intel·lectualment que demostri la historicitat de Jesús, la historicitat de l'Evangeli. Potser combinant les dues coses, no? Unes sessions més formatives, però no només explicant als pares, que també els temes, el que es fa amb els nens perquè ajudin, sobretot quan ja s'entra en la catequesi temàtica, perquè després d'aquest primer anunci, en un context més misteriós, més místic, també hi ha d'haver, han d'aprendre el Pare Nostre, han d'aprendre els manaments, no? Però llavors als pares se'ls hi ha de poder oferir una cosa amb ells. No s'ha de pressuposar que els pares ja són cristians.
Clar, perquè aquest fenomen, efectivament, això que descriu Xavier Morlans, és molt del nostre temps. Els pares actuals, amb nens i nenes de 9 o 10 anys, són de generacions que s'han allunyat, que són de cultura cristiana, la majoria de formació catòlica, però que s'han allunyat, que no són practicants. I això, també permetim que digui que és una oportunitat i ens interpel·la, perquè tampoc ho hem de menys tenir, no?
Clar,
és
clar,
una, hi ha una set de Déu. Exacte. Volen que el seu fill rebi aquest sagrament. Exacte. Potser ho volen en superficialitat, però ho volen.
Clar, per això, aquí és on jo veig la incongruència, no? Vull dir, de veure, no? Vull dir, els
podem
pares...
dir que són incoherents, però no els jutgem d'entrada, no?
Potser... No, però em refereixo a la realitat, no? I la realitat és que jo vull que el meu fill faci la primera comunió. És una mica com l'escola. O sigui, vull que baixi amb una escola religiosa, però que no li facin religió, no? Doncs aquí és una mica el mateix, no? O sigui, és el que jo veig, no?
Els alemanys, que són molt radicals amb el tema antropològic, grans pastoralistes alemanys, diu que és impossible. És a dir, que és tan important les condicions de llibertat que si un pare et ve a demanar la comunió al teu fill, tu no el pots evangelitzar amb ell. Perquè ell et dirà, escolti, perdoni, jo he vingut aquí perquè el meu fill faci la comunió i vostè me monta una encerrona i em posa davant d'un text de l'Evangeli. Jo crec que s'ha de fer molt ben fet, se'ls ha d'avisar, però encara crec que és possible. És possible. Hi ha un capellà de Madrid que diu, nos piden patates i nosotros les damos pata negra, jamón. Sí, ens demanen la ritualització solemne del creixement del nen i nosaltres els hi donem el cos i la sang de Crist. Cosa que molts, com has dit, Ignasi, i no és una crítica, no és una culpabilització.
És la realitat.
És una constatació.
No ho creuen.
Molts pares, perquè ningú els hi ha explicat, perquè no s'han creat les condicions, no creuen que en aquell tros de pa hi hagi Jesús ressuscitat. No? Llavors el que hem d'intentar, apel·lant també una mica a la coherència, vostè està demanant això al seu fill, escolti, almenys deixin que un parell de nits intentem explicar-li, i entrant una mica per l'humor, s'ha de fer servir molt més l'humor, la bellesa, unes seqüències cinematogràfiques, la música, però s'ha de tocar el cor de la gent.
Sí, no, perquè en el fons és el que deia abans l'Ignasi, no? Penso que estan en una búsqueda.
Sí.
Justament totes aquestes parelles actualment estan en una búsqueda, perquè parles amb la gent, no? I tothom ara està fent budisme i està fent tai chi i està fent no sé què per trobar un moment de pau, d'espiritualitat. Per tant, vol dir que hi ha una búsqueda real de la societat.
I de vegades
el que
estan demanant és ajuda, perquè potser no saben com explicar aquesta fe.
El que deia abans mossèn Xavier Morlans, no, de que no hi ha hagut ningú que li hagi dit escolta, ara comença a parlar amb Déu, no?
Exacte. És que venim també d'una cultura en què de quan el nacionalcatolicisme que era obligat fer la comunió i batejar-se. Llavors va venir uns anys que en aquest moment de rebre els pares el que es volia garantir sobretot i calia fer-ho era la llibertat, precisament com diuen els alemanys. I per tant insistir molt que no era obligatori i res que s'assembli a un acte de proselitisme, no? I això encara molts companys capellans de 65, 70, 75 anys tenen aquesta configuració mental, no? Però és clar, després de 40 anys, la societat ha canviat molt. I, per tant, jo crec que no és ofendre a ningú en una societat democràtica si venen a demanar un sacrament, intentar proposar. Mai imposar, sí, però sí. Proposar sí, no? Però això, tant pels capellans com els catequistes, és un canvi de xip mental. És la conversió pastoral, que diu el Papa Francesc, perquè és perdre la por a tocar el cor de les persones.
Bé, ho hem de deixar. És molt interessant tot el que hem comentat avui, Àngel de Riba, amb mossèn Xavier Morlans, sobretot perquè després de la primera comunió ve tota una continuïtat necessària que ja hem dit que moltes vegades es trenca. Es trenca perquè no van els nens i nenes a catequesi i es trenca perquè moltes vegades no hi ha pràctica. No es fa la segona comunió, no així
hagut,
de clar.
No hi ha hagut flatxasso en Jesús. No hi ha hagut enamorament.
No hi ha hagut descobriment.
És impossible que vulguin seguir.
Gràcies, Xavier Morlans, per haver-nos acompanyat un dimarts més, com és habitual els últims dimarts de mes. Que vagi bé l'inici del mes de juny, al final de curs, suposo, oi? I tota la feina que comporta. Fins una altra bona tarda.
Moltes gràcies.
Àngel, doncs ens acomiadem recordant que ha estat notícia aquesta setmana la beatificació d'Òscar Romero dissabte, una gran notícia pel món de la gent senzilla, dels treballadors, dels aturats, dels sense veu, com es deia El Salvador i com deia ell. Ens retrobem dimarts vinent. Que ja
una abraçada i fins
demà. Adéu-siau. Seguim acompanyant-vos a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Voleu aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolteu Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet i Rosario Santa Maria. Aquest dimarts, 2 de juny, parlarem de l'escola dels nostres fills. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.